Els dimecres convidem els polítics a la ràdio. Cada dimecres a partir de la 1 del migdia, fil directe. Els polítics de casa nostra a Ràdio Móra d'Ebre. Un espai on els oients tenen la paraula a través del nostre Facebook Cadena Ser Móra d'Ebre. Preguntes, dubtes, consultes, tot el que vulguis saber ho podràs saber a fil directe a l'hora Móra d'Ebre. Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser.
Doncs temps d'obrir els micròfons de la ràdio al fil directe, final de temporada, ja últim fil directe, avui especial en dimarts. Ens acompanya l'alcalde de Móra d'Ebre, el senyor Joan Pinyol. Molt bon dia, senyor Pinyol.
Molt bon dia.
Benvingut a la ràdio, què tal?
Aquí estem, de nou.
Bé, molts temes sobre la taula, final de temporada, ens encarem cap a l'estiu, però avui és obligat començar parlant sobre aquest rebombori que es va crear la setmana passada, després de que sortís a la llum la investigació que des de Seguretat Social i Fiscalia estan realitzant sobre Activa Mútua i que l'implicaria vostè en aquest cas per haver compaginat la seva feina a temps complet a la Diputació de Tarragona amb el salari de mitja jornada a la Mútua. Ja en vam parlar aquí a la ràdio amb una entrevista amb l'Andreu Prunera. Com ho està vivint vostè aquesta situació?
Home, doncs la veritat és que no et vull enganyar, no ho estic visquent bé, vull dir, una situació incòmoda, és una situació en la qual, des del convenciment de que ho has fet tot correctament, t'imputo unes accions que tu saps que no són correctes i, per tant, per molt que jo m'escarressi a Vagília i a l'entrevista de l'Andreu, no? per molt que jo m'escarressi a explicar els perquès, els uets i els uts i la situació que jo entenc que és perfectament correcta, doncs hi haurà qui ho entendrà i qui així ho veurà, i hi haurà qui no i que, a més, no només no ho entendrà, sinó que posarà el dit a la llaga i intentarà fer tota la sang del món a vida i per haver. Això és típic en política, no? Vull dir, quan estàs en una situació així, els adversaris, perquè no vull pensar en enemics, però possiblement també, doncs, s'hi saben en aquestes situacions. Per tant, no és una situació agradable de viure. No la desitjo, no la desitjaria a cap adversari ni a cap enemic, la veritat.
Per què d'aquesta denúncia o per què aquests dos salaris no serien o si serien compatibles?
No, aviam, aquestes dues feines són perfectament compatibles. El que no seria compatible és que jo treballés a dues administracions públiques, però no és el cas. La Diputació sí que és una administració pública, però la Mútua en aquest cas és una entitat absolutament privada, que sí que efectivament gestiona diners públics, però la Mútua, la seva naturalesa jurídica és absolutament privada, per tant no hi ha cap tipus d'inconvenient. I existiria incompatibilitat, perquè així ho diu la llei expressament, en el cas de que jo fos personal sanitari de la Mútua, que no és el cas, jo no sóc personal sanitari, per tant doncs no hi ha incompatibilitat de cap manera. De fet, tinc un dictamen jurídic que vaig encarregar de tot això amb un advocat per a sortir de dubtes, i així ho diu, no? El dictamen diu claríssimament que no hi ha cap tipus d'incompatibilitat. Però és que, a part de que no hi ha cap tipus d'incompatibilitat, jo el que vull posar damunt de la taula és que jo no he amagat mai res. Jo és que sempre ho he dit, el meu entorn immediat, el que la gent que em coneix saben perfectament que compatibilitzava una feina i l'altra, però és que a més vull dir, jo el 2011, tant el 2011 com el 2015, quan vaig prendre possessió tant de regidor com de diputat, jo vaig fer la meva declaració d'interessos i d'incompatibilitats i allí figura perfectament que jo compatibilitzo la meva feina amb la Mútua. No només això, des de l'any 2011 les meves declaracions de renta anuals han reflexat sempre totes les retribucions que he rebut de tot arreu. Per tant, escolti'm, que algú m'expliqui si com pot ser doncs, que això no sigui incompatible, com pot ser que no sigui aquest, com pot ser tot este rebombori, quan jo no he amagat res. Jo ho he posat tot damunt de la taula des del primer dia. Per tant, home, jo hi veig interès en que doncs, algú que d'alguna manera doncs, està al capdavant d'un ajuntament i això és molt, 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 molt golós, doncs de fer mal. Jo sincerament crec que s'ha anat a destruir la meva imatge, això ho tinc claríssim.
Vostè ja fa uns dos mesos, no?, que no treballa per la Mútua, perquè va decidir deixar aquesta feina?
Bueno, jo crec que és també sabut per la gent més del mes de l'entorn. Tu mateix ho saps que de salut darrerament no estic passant els millors moments. He tingut unes intervencions quirúrgiques, demà m'he tornat a intervenir una altra vegada. Doncs bueno, al final el propi, un dels metges que em portava em va dir: escolta'm, Joan, a veure, hauries de plantejar-te què fas, o baixes ritme o la teva salut se'n ressentirà de manera important. Per tant, arriba un moment en què t'ho has de plantejar. Clar, només tenia una manera de baixar ritme, que era agafant l'excedència al 100% de la Mútua, perquè aquí encara em queden 2 anys de legislatura i entenia que no era el moment de deixar-ho, no? Per tant, d'alguna manera el que vaig fer va ser optar per això, que era, diguem, el menor dels mals, en el sentit de que si jo agafava l'accència, que això se'm permet per llei, doncs en el moment que jo deixés l'alcalde puc tornar a incorporar-me de nou, no? Aquesta és la situació, perquè clar, no cal oblidar tampoc això, no?, que els que es dediquem amb això hem de pensar en el dia de demà. Jo sempre he dit el mateix, ni vull ni crec que hi pugui estar tota la vida sent alcalde. Per tant, tinc 50 anys, la qual cosa vol dir que a mi encara em queda un recorregut laboral prou llarg i, per tant, cal pensar en el dia de demà. No?
L'han citat des de Seguretat Social, Fiscalia, li han demanat alguna documentació?
Absolutament res. No? A més, que no, de fet, jo no ni tan sols tinc coneixement pròpiament de que el fiscal m'estigui investigant a mi. Tot això són coses que es donen als diaris. Vull dir que hi ha una investigació oberta sobre la mútua, és evident, perquè això és així, però que m'estiguin investigant a mi tampoc ho tinc tan clar. El que passa és que això, doncs, bueno, haurem d'esperar. Serà una espera llarga, suposo, i bé, però és que, insistixo, en aquest sentit, estic absolutament tranquil. Vull dir, si el fiscal em demana, jo li ensenyaré el que vulgui, si no hi ha cap problema. Vull dir, jo ho he declarat tot, ho tinc tot en condicions, i dic, i a més tinc un dictament d'un advocat que jo he demanat i que també estic a l'espera de que els serveis jurídics de la Diputació, perquè el primer que vaig fer va ser entrar un escrit al president dient-li, escolti, president, miri, hi ha esta situació, des de l'absolut convenciment de que jo ho he fet tot correctament, insto perquè des dels serveis jurídics de la Diputació revisin el tema i em diguin si això és correcte o no. Però, escolta'm, són 5 o 6 anys en els quals això està en aquesta situació. No s'ha donat compte ningú ara. Que curiós, no? Ni la Seguretat Social, que rep les cotitzacions, ni Hisenda, que rep els impostos, ningú. No sé, jo ho veig francament una mica rocambolès tot plegat.
Bé, deixem aquest tema i seguim avançant, que en tenim molts més damunt de la taula, i mirem si li sembla el passeig del pont, que també aquestes obres s'estan allargant una mica més del previst. Arriba ja a la recta final, però, senyor Pinyol...
Jo crec que sí. Jo voldria matisar una cosa. S'estan allargant una mica més del previst pel desig, no pel compliment. La veritat és que... quan se va firmar l'acte de replanteig, crec que hi havia 3 mesos d'execució, i per tant aquests 3 mesos s'acaben al voltant del 6, entre el 6 i el 8 de juliol, crec aproximadament, que seria el termini que l'empresa té per acabar dins de lo normal. Vale? A partir d'aquí després podrien sol·licitar una pròrroga i demés. No? Però bé, jo crec que això hi va d'esta setmana, 10 dies com a molt, per poder-ho tenir enllestit. Queda molt poc espai per acabar ja la vorera de la zona d'aparcament, la fusta pràcticament l'han començat a col·locar esta setmana i em diuen que en una setmana la deixaran enllestida, la barana ja està acabada, falta, em sembla que és una setmana passada de pintura, i ens falta acabar el poliment del terra i la laca que hi va a sobre, una laca especial que realça el color i el format del terra, i també ens falta acabar la font. La font, que és una font seca, i que per tant doncs, estem a l'espera també de que els tècnics que han de vindre a muntar-la doncs vinguin. Bé, no em puc pronunciar si estarem 6 dies, 8 o 10, però vaja, no estarem gaire més. De fet, també falta la zona del Xiringuito, que el propi explotador del Xiringuito doncs, també hi fa unes millores i demés. Ell me va dir l'altre dia que ell compta doncs, en tindre entre el 10 i el 15 màxim de juliol enllestit en Xiringuito per poder obrir i posar en marxa el Xiringuito. Per tant, en aquestes dates ens movem. Jo sé que és una obra que sembla potser que hagi estat molt llarga, però també vull que tinguem tots molt clar que hi ha molts metres aquí a cobrir i a fer. Per tant, ens faltarà doncs, això. Penso que també falta el mobiliari urbà, muntar els columpis que ja estan aquí, els gronxadors i tot això ja està aquí, falta el cautxo que hi va a sota, però bueno, jo penso que el que us dic, en 8, 10 dies, 15 com a molt, això d'estar més que enllestit.
Les obres que van coincidir durant uns dies amb aquestes obres que es van fer també d'instal·lació de fibra òptica als edificis públics per fer arribar la fibra hasta el Consell Comarcal, que no està a carreteres, i van veure a través de xarxes socials que hi havia alguns comerços molestos, sobretot pel que fa a l'aparcament.
Bueno, però clar, és que això no s'hi pot fer res. Vull dir, quan s'han de fer obres, s'han de fer obres. I jo he d'admetre una cosa, Haig d'admetre que l'empresa que va fer les obres no va ser tot lo polida que podia ser, ni tot lo sensible que hauria degut de ser, i en aquest sentit se'ls va reclamar en diverses ocasions per part de la policia local que fossin més curosos i diferents intervencions que van haver. Ara bé, hi ha una cosa que és inevitable, que és quan s'ha de fer una obra, s'ha de fer, i per tant van buscar també que es fes de la millor manera, perquè si s'hagués fet l'obra tal i com estava prevista inicialment, l'impacte era molt més gran, ¿vale? Perquè baixàvem pel mig del carrer, en fi, aixecàvem tot el carrer, vam tenir que amb els serveis tècnics de l'Ajuntament doncs, dissenyar una línia de per la qual havia de passar l'obra, que tingués menor impacte per una banda des del punt de vista de l'utilització del carrer i de l'espai, però també menor impacte després un cop acabada l'obra des d'un punt de vista visual. Jo recordo que una de les coses que sempre he dit és que quan nosaltres vam fer l'esforç de dedicar quasi mig milió d'euros a reasfaltar el municipi, una de les coses que ens preocupava era precisament les cicatrius que tenia Móra d'Ebre, precisament per aquest tipus d'obres, no? Móra d'Ebre feia pena de veure per aquest tipus de cicatrius. Per tant, amb això ens hi hem posat molt seriosament i no permetem que els carrers s'aixequin de qualsevol manera ni en qualsevol moment. Sempre que puguem anar per voreres, anem per voreres, i quan no es pot anar per voreres intentem que les rases que travessen el carrer tinguin unes dimensions determinades. Després els obliguem a reasfaltar 2 metres amunt i 2 metres avall perquè el parche no quedi circumscrit només en aquests 30 o 40 centímetres habituals que acaben afonant-se i que acaben sent un problema. No?
I tot plegat era per fer arribar la fibra òptica fins al Consell Comarcal.
És una connexió de la Generalitat. La Generalitat interconnecta totes les seves oficines i com que el Consell Comarcal hi està ubicat, encara que sigui de manera provisional, el Departament de Carreteres, entenc que la qüestió era aquesta.
Seguim avançant, i ja que hem parlat de la zona propera aquí al riu Ebre, el ple de la setmana passada vau aprovar presentar en aquests famosos fons Enresa, no? La remodelació de la façana fluvial en el tram que va de la plaça de Braus al Passeig de l'Ebre. S'està avançant força al final, no?, amb aquest projecte.
Bueno, s'està avançant, no, però no tot el que voldríem, perquè aquest projecte comportava la remodelació també del port fluvial, que malauradament doncs haurem d'ajornar, perquè no tenim tots els permisos encara en condicions, perquè a més d'un punt de vista econòmic se desmadra la inversió, i per tant per fer-ho crec que és una inversió lo suficientment important per fer-la de forma adequada. Per fer-ho d'una manera allò, diguem-ne, que intentes fer-la però no hi arribes, crec que no val la pena. Per tant, al final vam decidir de nou minorar la inversió i fer tot aquest espai sense el port. El port vindrà amb una tractació més endavant. I el que ara hem fet en Enresa és una cosa molt senzilla. Jo ho vaig dir també temps atràs. Enresa doncs, no ha modificat l'ordre tal com havia de fer i es va comprometre a fer. I els municipis com Móra d'Ebre, que en som uns quants, en som 5 o 6 dins de l'àrea d'influència de MAC, que percebem aquests fons Enresa, els tenim pautats en 3 conceptes, amb un fixe, amb un mínim garantit, que és un segon concepte, i amb un tercer concepte, que és el variable. No? En el cas de Móra d'Ebre, doncs, nosaltres tenim aquest mínim garantit, que Enresa no el considera com a fixe, tot i que aquest mínim garantit el tenim sempre garantit com a mínim, i és la mateixa quantitat. No? I llavors, això ens fa... Ens suposa que aquest fons Enresa podríem rebre pràcticament 100.000 euros i només en rebem 20 i pocs, no? La diferència és important. Ens van dir que enguany estaria arreglat i, per tant, ens vam estar esperant fins al darrer moment a presentar el projecte, perquè teníem un altre projecte que passava també per aquest tema de l'embarcador i de més.
Sí.
Però com que això no ha estat possible, el que hem fet ha sigut doncs, deixar això apartat i sumar aquesta ajuda en aquesta obra que ja teníem prevista i que teníem més o menys finançada i que l'Ajuntament havia de posar fons propis, doncs per tant l'Ajuntament hi posarà menys fons i d'aquesta manera intentarem afrontar la situació de cara a l'any imminent, aviam si d'una vegada per totes aquesta ordre es modifica.
Anem, senyor Pinyol, a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Està molt propera ja la visita del conseller Toni Comín, prevista per la setmana vinent, d'aquí una setmaneta, i anunciarà de forma definitiva ja el model de gestió pel qual s'aposta a partir de l'abril del 2018, tot i que el doctor Pinyas, el delegat territorial de Salut a l'Ebre, ja hauria avançat als treballadors en una reunió que l'aposta de la Generalitat seria per aquest model públic, 100% depenent del CatSalut, però amb la participació del territori. Satisfet?
Molt. Jo la veritat és que ho vaig dir el dia que vaig tenir l'entrevista amb el conseller, quan vaig acabar, va ser una entrevista que em va costar molt aconseguir, que em va costar molt dur-la a terme. La veritat és que no, lo blanc, blanc i negre, negre. Però l'entrevista va valdre la pena i en aquest sentit me vaig pronunciar. Jo vaig dir que vaig sortir molt content de l'entrevista. Jo ja sabia tot això, m'ho va explicar ella en aquell moment. De fet, vam acabar consensuant-ho en aquesta reunió. I penso que és el model que jo he reclamat des del primer dia. Jo he reclamat un model de gestió 100% pública, però en el qual l'administració municipal, l'administració local, la gent del territori, hi puguem dir alguna cosa. Per tant, això es té en compte, això es reconeix, i en aquest sentit molt satisfet. Ara veure com li donem forma i com solventem una segona part que no hem d'oblidar. Vull dir, la gestió és un tema molt important, que calia solventar, però hi ha una altra gestió a fer, que confio que el conseller també podrà resoldre en aquesta visita, que és la de les inversions pendents. No? Mm-hmm. Aquesta és una situació que ens preocupa molt i que en aquest sentit jo crec que espero i desitjo que el conseller ens pugui donar alguna solució de forma immediata. Insistixo en que a mi no em preocupa tant qui paga, sinó que hi hagi pagant. No?
I aquesta participació del territori, com creu vostè que hauria de ser?
Bé, jo ja vaig fer una proposta en el sentit de de que entenc que com a mínim hi hauria d'haver representat el territori en el qual radica l'hospital, que és aquest concepte que jo sempre he dit de l'Alt Ebre, no? El Ribera d'Ebre, Priorat i Terra Alta. No? Com? Doncs home, jo penso que és evident que els tres caps de comarca hi han de ser, especialment Móra d'Ebre, perquè és el municipi on radica la ubicació de l'hospital, però també els tres presidents de Consell Comarcal que d'alguna manera donien representació a la resta de municipis del territori. Per tant, amb 5 o 6 persones incorporades en aquest Consell d'Administració o en aquest model de gestió, diguem-li com vulguem, no? que fem de tirar endavant això, jo crec que quedaria garantit que el territori tingués veu i vot. No?
On també hi ha hagut cert neguiteig en els últims dies pel que fa a treballadors és a ANAP, a la nuclear d'Escull de Vandellòs, pel que fa a les empreses auxiliars, els treballadors subcontractats. Van fer una vaga el dia 13, una altra vaga el dia 20 de juliol. Estan pendents de les negociacions per tornar a fer-n'hi més endavant. Com ha viscut vostè aquesta situació? Hi ha hagut moltes persones que han anat a polítics, que han anat a donar suport en aquestes vagues que s'han fet a Escull i a Vandellòs.
Efectivament. La veritat és que jo la primera vaga que va haver no vaig rebre cap tipus de convocatòria ni d'avís. Sí que la vaig rebre en aquesta darrera. El que passa que la vaig rebre el dia abans i jo tenia ja l'agenda programada per una cosa que feia fora i per tant no la podia anul·lar. No vaig poder-la anul·lar i així ho vaig intentar transmetre a la persona que em va fer arribar la invitació en aquest acte. També, en certa manera, em vaig sentir tranquil·la des de que la presidenta del Consell Comarcal d'alguna manera hi va ser present i en representava a la resta d'alcaldes, entenc jo, de la comarca. Però bé, jo vaig viure des d'un punt de preocupació, perquè la veritat és que la situació amb la central nuclear requereix d'una intervenció també ràpida, en el sentit de que fa temps que reclamem un altre model de contractació de personal, un altre model d'implicació d'aquesta central al territori. No oblidem que tenim previst presentar al Consejo de Seguridad Nuclear la possible ampliació. Doncs bueno, jo sempre dic que aquí haurem de dir moltes coses perquè, insisteixo, la central nuclear sí que és cert que ha creat riquesa i que aquest territori doncs, segurament seria diferent sense la central nuclear, potser per unes coses i també per unes altres. Vull dir, no sé fins on arriba la diferència, però suposo que des d'un punt de vista econòmic no seria el que és ara. Però ara penso que la central nuclear en aquest tema està un punt distanciada del territori i crec que hem de buscar maneres per a resoldre-ho. En quant al tema de les empreses subcontratades i demés, crec que se'ls ha de fer costat, però també vull deixar un petit apunt en el sentit de que ho hem de fer, però també reclamem que hi hagi més gent del territori, perquè
aquest reclam ja fa molts anys,
Clar, ho dic perquè, vull dir, això sovint s'olvida, vull dir, anem a defensar els interessos de gent que no és d'aquí del territori, que segurament que tenen tot el dret del món, no ho poso en dubte, però, i que farem el que calgui des dels ajuntaments per defensar aquests interessos, però insisteixo i torno a posar damunt de la taula, hi ha molt poca gent del territori, i això és una cosa que em preocupa molt.
Bé, estan escoltant el fil directe aquí a Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser. Parlem amb l'alcalde de Móra d'Ebre, el senyor Joan Pinyol, i parlem de memòria històrica, senyor Pinyol. Finalment, fa unes dues setmanetes, les GER complien amb el que havien dit i van començar a retirar les plaques franquistes del Ministeri de la Vivienda, algunes de les que hi ha a comarques catalanes. Van dir que ho havien comunicat als veïns, des de l'Ajuntament, des de l'equip de govern. Com s'ha vist aquesta reacció?
Bé, correcte. Jo entenc que el principal de tot plegat és que si s'han posat d'acord amb els veïns i els veïns han autoritzat, jo no hi veig cap tipus d'inconvenient, en absolut. De fet, sempre he dit el mateix. No he dit que no volgués treure les plaques. Jo el que he dit és que em semblava absolutament injust haver de destinar recursos públics de l'Ajuntament a destinar això, a fer aquestes accions, quan precisament governava Esquerra i PSC a Móra d'Ebre i la Generalitat els va oferir la possibilitat de fer-ho, pagant la Generalitat, no ho van fer. Clar, a mi tot este oportunisme polític arriba un moment que em cansa, us ho dic de veritat, és una cosa que cansa. O sigui, resulta que quan governem no fem les coses i quan estem a l'oposició, com que no sabem què fer, ens dediquem a posar el dit a l'ull i a reclamar allò que no hem fet quan han governat. No ho hem fet mai nosaltres, això. La gent del Partit Demòcrata no ho hem fet mai, ni quan estàvem a l'oposició ni quan hem estat governant. Hem intentat d'alguna manera fer allò pel que sempre hem predicat i el que sempre d'alguna manera hem pensat que era el correcte. Jo penso que les coses ens anirien a tots plegats, a tots plegats, molt diferent si realment aquesta frase que algú diu de que treballem per Móra ens ho creguéssim i ho féssim de veritat.
Anem encara en la recta final ja d'aquest fil directe, últims temes sobre la taula i no ha pogut ser, senyor Pinyol, finalment el Rally de Catalunya Costa Daurada no passarà enguany tampoc per Móra d'Ebre, aquest tram Móra d'Ebre-Escor. Recordem que fa 2 anys aquesta important prova va incloure un tram entre aquests dos municipis de la Ribera d'Ebre, però que la denúncia d'un particular que demanava compensacions econòmiques pel pas d'aquest tram pels seus terrenys va fer que l'any passat s'acabés desestimant i replantejant aquest traçat. Tampoc s'ha arribat doncs a un acord enguany? Ha estat també aquest el problema?
No, la veritat és que enguany el problema ha estat diferent. Hem estudiat itineraris alternatius, però eren itineraris alternatius. Entre tram i tram, l'organització del rally demana unes distàncies mínimes per a cobrir, no? I llavors aquests itineraris alternatius no estaven precisament dins d'aquests paràmetres, per molt poc, també t'ho he de dir, per molt poc. Però al final la veritat és que entre que l'Ajuntament d'Escó doncs, també se'ls exigia per part de Rally alguna compensació econòmica, igual que nosaltres com a Ajuntament afegida, quan això no era el que d'alguna manera havíem plantejat des del primer dia, al final hem decidit doncs, deixar-ho córrer de moment, per veure, perquè sembla ser que el RAC també té previst reorganitzar la prova de cara a un futur i veure si en aquesta reorganització podem replantejar tot plegat i encaixar-ho. Jo no hi renuncio en aquesta prova perquè penso que és una prova del Mundial, que és una prova que d'un-hi-do la promoció que va fer de Móra d'Ebre quan es va produir, al contrari del que alguns diuen i del que alguns propaguen, no? De que estem en contra de tot i tal, i que este rally només és promoció, diguem-ne, doncs de la disbauja, doncs jo crec que no. La veritat és que penso que és una promoció important i que sempre i quan, insisteixo, perquè això és molt important, sempre i quan no ens hagi de tindre un cost desmesurat i elevat, ho tirarem endavant. El que no farem serà tirar-ho endavant a un cost desmesurat. Ara, precisament, estem valorant una invitació que ha rebut l'Ajuntament de Móra d'Ebre per ser presents aquest setembre a la festa fluvial més important d'Europa, que es fa a Orleans, a França. I bé, una de les coses que hem estat discutint amb els promotors és precisament això. O sigui, nosaltres participar en aquesta fira ens sembla fantàstic, ens hem hagut de buscar ells, volen que l'Ebre sigui el representant d'enguany, l'invitat d'honor d'aquesta festa fluvial que es fa a Orleans. Però clar, a qualsevol preu no. Estan desitjosos 100%, hem vist les muletes de Móra d'Ebre, hem vist el tema de la sirga, hem vist una sèrie de coses que els encanten i que volen que Móra d'Ebre hi sigui, però els he dit, a veure, jo puc intentar d'alguna manera, des d'un punt de vista de promoció econòmica del municipi i d'una cosa que ens atrau i que ens és molt important i que ens vincula directament, com és la navegació fluvial, podem fer un esforç de 2, 3, 4.000 euros, bé, en els millors casos, entenc jo, no? Però no uns 20 o 25 mil euros que valdria la festa.
S'hauria de transportar embarcacions.
Clar, s'han de transportar embarcacions, personal, manutenció, col·locació, perquè això dura tot un cap de setmana llarg, per tant són 4 o 5 dies, però ja has d'anar 3 o 4 dies abans per preparar-ho, és pràcticament una setmana. Tot això té molts costos. I per tant, si efectivament ara sembla que la cosa s'ha encarrilat, se n'han donat compte, i com que són ells els que tenen tant d'interès en qui siguem nosaltres, doncs hauran de pagar la festa, és evident. És evident.
Com per a quan estaria previst això?
És cap al setembre. Crec que és la segona quinzena de setembre.
Després de festes majors, no?
Després de festes majors, sí.
I parlant de festes majors, com es prepara l'estiu? Veiem que déu-n'hi-do, quins caps de cartell que estem tenint ja per al dia 8 de juliol, si no m'equivoco, Pepe i Marieta, el 23 d'agost, Charango...
Bueno, la veritat és que des de l'àrea de festes i jo penso que s'hi han posat molt, molt seriosament. La Comissió de Festes també feia temps que desitjava poder d'alguna manera portar un cartell una mica potent i de més. Vam tenir la sort de poder fer les reserves en temps suficient per poder-ho fer i la veritat és que es presenta bé. Jo crec que l'estiu, primer, hem tingut ja un preludi d'estiu importantíssim pel que fa a la calor.
Déu-n'hi-do.
Hem obert les piscines aquest cap de setmana i la veritat és que ha estat una avalanxa de gent la que ha visitat les piscines. Tenim les obres pràcticament enllestides pel que fa també a la zona del camp de futbol i demés, que li ha donat una imatge també diferent a l'espai. I en aquest sentit jo crec que, bé, l'estiu és això. L'estiu d'alguna manera és poder relaxar una mica l'activitat quotidiana i gaudir una mica doncs, això, no? De la platja, de la piscina, de les nits a la fresca, prenent una cervesa o prenent un beure amb qui sigui. Jo penso que és l'encant que té l'estiu i en aquest sentit jo penso que bueno, això ho tenim bastant solventat.
Descansarà una mica aquest estiu, algun dia si no, que farà vacances?
Aquest estiu m'he fet la promesa a mi mateix que farà vacances, sense cap mena de dubte. Jo crec que després de tota aquesta experiència que he viscut és menester un punt de reflexió, frenar un pèl per a màquines, reflexionar i descansar. I si ja que has tret del tema, també, si em permets, Adriana, jo voldria aprofitar, ara que estic aquí a la ràdio, per agrair molt les mostres de suport que ha rebut de moltíssima gent, que la veritat és que en els moments difícils t'ajuden a dir endavant. Moltes gràcies a tota la gent que de mil maneres m'ha fet arribar les seves mostres de suport.
Li agraïm moltíssim també que sempre acudeixi a la crida de la ràdio, que s'agafi aquest temps per agafar aire, que és molt necessari per a tots. I jo crec que ens veiem d'aquí poquet també, per aquí, per les zones de la ràdio.
Tant de bo, doncs.
Moltíssimes gràcies i bon estiu, senyor Pinyol.
Gràcies, igualment per a tothom.